Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Bon dia, passen 5 minuts de les 12 i comença molta comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. I avui parlem d'una cosa que és molt de Sant Cugat. Es tracta de pedra i sang. Però abans... la homilia de molta comèdia. Avui, ara ve Nadal, matarem el gall. Benvolguts, germans, en les arts escèniques. Arribant el dia de Nadal, això que ara en diuen les festes de Nadal, o sigui que vol dir que alguns fan molts dies de festa a la feina i aprofiten per anar a esquiar, de viatge a llocs exòtics, i un llarg etcètera que deixa molt lluny l'origen i sentit d'aquesta festa de mil·lenària tradició. Quan arribaven aquestes festes es cantaven també cançons populars relacionades amb el naixement de Jesucrist, del nen Jesús, i on recordo una, benvolguts germans, que feia així. Ara ve Nadal, matarem el gall, i a la tia Pepa li darem un tall. I a la ràdio va aparèixer als anys 50 del segle passat, ai sí, el segle passat, un anunci que feia: ara ve Nadal, matarem el gall, i a la tia Pepa li darem un tall. Ara ve Nadal, farem xirinola i beurem xampany, canals i nubiola. Ah. A Sant Cugat la cosa és diferent, germans. En un moment determinat, el Nadal de l'any 2000, s'estrena a la sala capitular del monestir la tragicomèdia musical Pedra i Sang, basat en un fet històric real. L'assassinat de l'abat Viure a mans d'un grup de nobles amb Berenguer de Saltells al front. Una obra d'encàrrec de l'Ajuntament a la companyia Teta Teatre, dirigida per Dolors Vilarassau, amb un text de Josep Maria Jaumà i música de Joan Alavedra. Una obra que, amb algunes situacions especials, que no entraré a comentar, arriba a la seva 24a edició amb una característica que la fa molt i molt especial. I és que es tracta d'una obra que recorda uns fets històrics que van passar en els mateixos espais on el representa, no pas l'altar major de l'església de Sant Pere, però sí un espai tan característic com la sala capitular. O sigui, que a Sant Cugat, en un moment determinat i després de fa 24 anys, es pot cantar. Ara ve Nadal, matarem l'abat. Ah! I amb el Berenguer li darem un tall. No us ho perdeu, benvinguts germans. No us ho perdeu i, com sempre, quan arriba aquest moment, demano a Déu que faci més que nosaltres. Amén.
Escolta, nosaltres estem fundant i hem anat al temps. Dona gràcies a Déu de la vida tranquil·la, dels canvis d'estació, del mal i del bon temps, de les feines del camp i dels fruits de la terra, les collites, les festes dels infants.
Quin Nadal. I per poder parlar de Pedra i Sang tenim aquí només que a la seva directora actual, que és la Martina Vilarassau. Martina, bon dia.
Bon dia, plujós.
Plujós, però bon dia, perquè, escolta'm, la cosa està ja en marxa i... anem arribant. Permetem a Cris Martínez. Cris Martínez.
Hola, encantada.
Directora musical.
Què tal, bon dia.
Jo no sé si aquest any també faràs el personatge...
Aquest any no el
no
puc fer.
No fas el monjo.
No, però el faran perfecte.
Bueno, és el segon any que fas el direcció musical.
Sí, el segon any.
I com te trobes amb aquest segon any?
Doncs ho comentava una mica l'altre dia també a la roda de premsa que vam fer, i la veritat és que l'estic gaudint molt. Que és veritat que passar per un primer any on bueno, jo ja havia fet Pedra i Sang, però descobrir les partitures des de la direcció i això va ser molt, molt bonic, però intens. Diguéssim que la intensitat ha baixat i el bonic ha pujat ara, com el segon any.
Aquest equilibri està molt bé, sí. Està molt bé. Bueno, Ricard Mariner, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
De moment esperant a fer les funcions i que em pelin quatre vegades.
Ah. Quatre vegades, clar, perquè hi ha vuit funcions.
I us
repartiu
amb
el Xavier Tor.
Amb l'altre bat.
El Xavier Tor farà quatre.
Així fa menys mal la cosa. Les hemorràgies són més...
Contingudes.
Més contingudes.
Martina,
ens podem refer.
Martina, aquest és el segon any també és el que dirigeixes.
Sí.
Tot i que estàs a la Pedra i Sang des de que va començar, l'any 2000.
Sí, la veritat és que el meu vincle amb l'espectacle és ben curiós, en tant que va ser el meu primer contacte amb les arts escèniques, des de ben petit, amb 9 anys, que vaig començar fent el paper de nena. I ha anat evolucionant al llarg del temps i s'ha convertit en un espectacle... Penso a nivell de trajectòria vital molt important per mi i ara em fa molta il·lusió ara estar en aquesta visió més externa, potser de la direcció, tot i que hi continuo actuant, perquè hi ha hagut aquest traspàs generacional que permet que l'espectacle continuï més enllà de les persones, que crec que és algo molt bonic de Pedra i Sang, i que la ciutat ja se l'ha fet molt seu, no? Que any rere any constatem que les persones compren les entrades, venen i tenen un vincle emocional amb l'espectacle al final, no? Que se l'estimen, que se'l senten seu i que tenen entusiasme. I això crec que és una de les coses més importants d'aquest espectacle, que ha generat aquesta petjada.
Que abans em deies, a fora de micro, que en aquest moment només queden entrades per dues funcions.
Sí, la venda d'entrades està anant superbé, estem molt contents i la veritat
o sigui,
és que estan exaurit moltes funcions.
El 25 està ja exaurit,
sí, el
26 està exaurit.
I el 27 i el 28 està exaurit a la tarda i queden entrades
la primera,
per
la funció de les 7.
Sí.
A dos quarts?
A dos quarts de 10, sí. Queden entrades per les funcions
per
del vespre.
Dos quarts de 10.
Sí.
Bueno, doncs ja ho sabeu, que esteu escoltant. I els que ho escolteu poc cas després o escolteu després d'aquesta nit a les 8. Doncs que si teniu ganes de veure Pedra i Sang, el de ja, no el podeu esperar ni un moment més. Una qüestió que volia comentar-vos també és que hi ha aquesta característica també molt interessant de Pedra i Sang, que és l'escena 5 i 7, que sempre són diferents. Durant molts anys ho ha fet el mateix autor de l'obra, Josep Maria Jaumà, però em sembla que ja l'any passat ja no ho va fer. Aquí veig que hi ha en Jaume Vinyes i tu mateixa, Martina.
En Jaume Vinyes i jo vam fer les de l'any passat i aquest any m'han encarregat jo, i en Jaume anava molt liat de feina, i hi ha hagut l'actualització d'aquestes dues escenes que són dues escenes que ens permeten introduir temes d'actualitat d'una manera més contemporània. Una està més centrada en notícies del poble, on intentem a nivell anecdòtic posar notícies locals i fer-ne una crítica.
Es pot fer un spoiler o no?
Algun spoiler es pot fer, sí. Algun tema relacionat amb les voreres i el mal estat dels carrers hi haurà. També hi haurà algú en relació als lloguers, perquè estem vivint una situació forta...
Que raro, això dels lloguers.
Dels lloguers.
I ningú parla d'això dels lloguers.
Ningú parla. I, bueno, fins aquí, no?, perquè quedi alguna sorpresa.
I el de tipus més mundial, diguéssim.
I després, a l'escena 7, que nosaltres li diem l'escena de la guerra, que es va introduir en el seu moment, bueno, malauradament ha continuat vigent, perquè vulguis o no, estem envoltats de guerres tot contínuament, i pensem que és important parlar del tema també a les arts escèniques, perquè en som còmplices també d'alguna manera. Bueno, d'alguna manera, en som còmplices, perquè vivim en aquest mercat. I malauradament, continuen, hi ha guerres de les que continuarem parlant, perquè encara continua el conflicte, i a més, bueno, també pot ser que surti València, segurament sortirà el tema de València, perquè també ha sigut bastant lamentable, per dir-ho així.
Malauradament també, amb el tema de les guerres, és que si tu vas escriure això quan fos, resulta que...
És universal.
No, i a més en surt una altra. O sigui, ja no arribes a temps per poder escriure una que acaba sí. de sortir.
I que al final el mecanisme que genera les guerres és el mateix, no? És una injustícia que es perpetua en un poble, sigui el que sigui, però estem parlant del mateix.
I darrere de segons quin tipus d'acció d'aquestes, a mi em sorprèn i em deixa bocabadat veure com hi ha gent que està calculant ja què suposarà arreglar allò que van destruir. O sigui, hem fet el càlcul econòmic de dir, doncs això, per poder-ho posar després per tots aquests que les ciutats bombardejades i tal, 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 doncs això costarà aproximadament 84.500 milions. Jo dic que és al·lucinant. Bé, deixem-ho.
És un negoci macabre.
És brutal.
I punto.
Brutal.
I especialment...
I és com un olla express que té el món, que té aquestes sortides de les guerres i, malauradament, acostuma a ser un percentatge altíssim amb els llocs més pobres del planeta.
Sí, sí, i més va girant,
va voltant, i més allò, sí.
I tu ho penses en perspectiva, la gent que som així una mica grandets, en perspectiva vas veient com es va resituant geogràficament. És a dir, que hi ha una zona determinada que és zona de guerra mundial, i llavors, a poc, aquesta deixa de ser-ho, però a la vegada els problemes que es prenen aquí es traslladen a un altre lloc, i allà es produeix la guerra. I després jo penso, bueno, i arriba, encara falta molt per arribar a l'Àfrica. Bueno,
no
sé. Deixem-ho.
Sí. No, només volia dir una cosa. Jo tenia un company a la feina, un senyor que ja era bastant més gran que jo. Jo tenia 30 anys, ell ja es va jubilar i al cap de morir. I sempre em recordava que totes les generacions han conegut una guerra.
Sí.
Pròpiament, totes. Sí. L'única generació que de moment he vist que no ha conegut una guerra va ser, per exemple, el meu germà, que va morir el 2017. Ell no n'ha conegut cap, però nosaltres encara no hem arribat al final de les nostres vides.
Bueno, parguem
adéu. Espero que s'equivoqués aquell senyor.
Jo sempre prego Déu, preguem a Déu que no, que continuï així.
Sí, sí.
Cris, a veure, què hi ha hagut amb aquest any de novetat en el cor? Perquè, clar, cada any hi ha un percentatge, que deu ser la majoria, que es manté, que continua, però sempre hi ha incorporacions noves.
Doncs s'han incorporat, em sembla que són
quatre o cinc persones
sí. noves, que vam fer com un procés de selecció d'audició força extens, i bé, aquestes persones s'han doncs, incorporat al cor i ho fan molt bé, la veritat.
Molt bé.
Molt contenta. I també s'han incorporat els dos monjos llecs, que han canviat aquest any, així que els tres monjos canviaran per complet, perquè clar, jo tampoc hi seré. I bé, de novetats no massa més, perquè els temes són els que són. Però bé, és molt bonic veure com la gent de tota la vida acull a la gent que arriba nova aquest any, no? I amb una paciència, un amor, jo crec que amb moltes ganes de que aquesta gent faci el mateix procés que ells van fer en el seu moment, no? De descobrir l'espectacle, i com vas veient que a mesura que apareixen, diguéssim, com dificultats, el cor que porta tota la vida ho veu com una mena de motivació, no? Com de dir, no, però ja veuràs que això ho integraràs ràpid, no? Que la gent s'acollonyeix, no? S'espanta una mica al principi de, ah, que això ho hem de fer de peu, amb unes llanternes il·luminant no sé què mentre cantem.
El moviment.
Clar.
Moviment.
És molta informació que els va venint de manera dosificada, em sembla, perquè també, no?, com que es procura això de, bueno, a poc, tranquil, anirem fent. I llavors la gent de tota la vida acompanya molt bé això.
I cal dir que la música d'en Joan Alavedra és una música molt bona, però no fàcil.
No, o sigui, sobretot per persones que no estan habituades a cantar. La majoria del cor sí que han cantat, però és veritat que pues, molta gent no són músics o no, evidentment no és la seva professió principal, i la partitura és una partitura prou complexa, a quatre veus, no? Bueno, que em sembla que és tot un repte per gent que sol estar desvinculada d'aquesta, no? D'aquesta professió.
I encara que no cal dir que tu ja, segur que abans de fer debat ja havies fet
advocat. L'advocat s'arrovirà.
I que segur que abans ja l'havies vist, l'obra,
sí,
com a espectador.
Sí, l'havia vist. Bueno, la vaig veure el primer any que es va fer, ja la vaig veure.
El 2000 ja la vas veure?
Sí. Jo diria que sí. No em facis
que
dir...
Que no era exactament igual.
No, perquè una cosa, l'advocat Serrovira el primer any sortia?
Jo diria que el primer any...
Pues llavors no era el primer.
Es va incorporar una mica més tard,
no
crec,
el
personatge.
No era el primer any. No era el primer any.
Però el Pedri Sang té una característica, i és que es va fer per encàrrec de l'Ajuntament,
sí,
i va estar 2 anys fent-se,
sí,
però després va sortir allò, aquella frase que es pot posar ja emmarcada: no hi ha diners. Aquesta és general, no? No parlo de l'Ajuntament de Sant Quart, en general, no hi ha diners. I sempre poso a sota un altre que diu, segons, per què? No? Perquè, la veritat...
Tot és relatiu.
És que sí que hi ha diners, però per segons què, de que no. I va estar un any que no es va fer,
sí,
i es va fer al Teatre de la Unió, però, doncs, gent vestida de carrer, a fer com una espècie d'acte de demanar, o sigui, d'exigir que allò es fes una altra vegada, i després va tornar. I quan es va fer la segona part, diguéssim, va ser quan es va incorporar.
Sí, el 2000... Ah, sí, vale, d'acord. Sí, vols dir l'advocat Serrovira.
El 3 o el 4, el 3.
No. No, segur que no. Segur que no, perquè jo estava, me'n recordo perfectament, treballant a Terrassa, i vaig estar fins a principis del 2002, o sigui, jo ho he tingut que veure el 2001.
Sí?
Sí. I jo recordo Xavi. Diria, diria. No, és igual, ara és bueno, igual, ara incorporar i punto. El cert és que a partir del 2010 a mi em va tocar fer d'advocat, i bueno, des que vam fer una mica de canvis de personatge, el Xavi va passar de fer d'advocat a l'abat, es va incorporar en Francesc fent de Berenguer de Saltells, i jo vaig fer d'advocat. Val?
I llavors aquest personatge tu com el vius?
El de l'advocat o...?
No, el de
l'abat. El de l'abat, home.
L'actual
abat. M'agrada molt donar-li vida a aquest personatge, i m'agrada molt, sobretot, fer-ho, sempre ho dic, el dia de Nadal, que és el dia que van passar els fets. És com si m'imbuís d'una espècie d'àurea dins del cos, que m'ho fa reviure molt, molt intensament.
Que suposo, Martina, que això es deu notar amb el públic, també. És a dir, segons el dia, si és més públic d'aquí o si és més públic de fora, doncs suposo que també es deu notar la manera d'estar, la manera d'escoltar, no?
Sí, hi ha una cosa molt impactant, que ara, bueno, ho has dit tu, Ricard, que penso que és molt bonic, del teatre en general i de Pedra i Sang especialment, que és l'espai on ho fem, no? Aquesta sala capitular, que està en el context del monestir, i que no deixa de ser un espai no convencional, no? Que és un dels trets de l'espectacle que el fa molt genuí, penso. I també les dates, és clar. Aquí s'ajunten dos factors que jo crec que tenen una dimensió que va més enllà, i el públic, quan entra, n'és conscient, no? Que no està en un espai convencional i que està en unes dates especials. I a part es lliga amb un fet que sabem que va passar aquell dia, que és el dia 25. Jo crec que el dia 25 sí que hi ha una energia, tant en els... a nosaltres, els intèrprets, com al públic, que la respirem com... sí, com una mena de tornar en aquell moment per reviure'l des d'un lloc molt especial. I si el teatre ja té aquest aspecte especial, que és la presència, no? Que per això s'ha conservat al llarg dels anys i per això perdura, perquè té alguna cosa que respirem junts amb el públic i el públic amb nosaltres.
I sempre és diferent.
I sempre és diferent, que és el que és preciós, no?
Jo personalment ja dic que aquesta sensació de fer-ho el dia 25 sí. No vol dir que els altres dies no intenti fer igual, evidentment, però el dia 25 és com... És una sensació especial i després una altra cosa, el fet de fer-ho on ho fem, evidentment. Pedra i sang no serà el mateix si es porta en un altre lloc.
Clar.
La llàstima és el poc públic que pot entrar, però també té el seu avantatge, que és una cosa molt íntima.
Clar.
I la potència que té totes les cançons, el fet d'actuar al mig del públic, és un lloc únic.
Total.
A part l'entrada ja, d'entrar dins del claustre per arribar a la sala capitular, que la gent se senti allà. Què va passar aquí?
Sí, és tota una experiència,
sí,
penso,
sí,
no?
Sí.
Perquè
a
vegades
sí.
Veiem
sí.
L'espectacle com una cosa que uh-huh. S'enxufa i es desconnecta. Uh-huh. I jo crec que anar a veure Pedra i Sang té a veure més amb un ritual. Per les dates que és, per el que expliquem que està vinculat amb la ciutat, per l'experiència d'entrar al monestir i ja passejar uh-huh. Pel claustre abans d'entrar-hi.
De nit.
Sí, ja per la música en directe, que uau! Quina meravella, jo penso, com a públic, poder sentir quantes veus, Cris, són en directe.
Que deuen ser una trentena.
Són 35 veus a capella.
35 veus. I això sí, també sí. És important. A més, hi ha un altre aspecte que també no hem comentat, i és que hi ha unes funcions, no sé si són totes, que
sí.
Hi ha prèviament una visita.
Exacte.
Sí.
Mm. Això també,
la ruta dels saltells.
La ruta dels saltells. Sí. I penso que això també, pels que ho fan, també suposa com una espècie, com diguéssim, de preparació a l'hora d'arribar allà i llavors dir, i ara on anem a veure?
Sí, es pot fer una visita abans, on et porten pels... Bueno, una visita més històrica, que penso que també és molt enriquidor, i sumar l'experiència. Totalment. Per això dic que al final és un espectacle que té a veure amb l'experiència, amb la vivència, tant del públic com dels intèrprets. Mm. Penso que també enganxa els intèrprets per això.
A mi de Pedra i Sang, o sigui, potser me'n vaig una mica, però el que em fa molta gràcia és que és molt antinadalenc, saps? És com, no? O sigui, és com l'antítesi del Nadal, és com el que tots volem que passi.
No és de l'endolciment, precisament.
Sí, o sigui, estàs com del dinar, de fer bona cara amb tots els familiars que no et cauen bé, no? Menjant polvorons i torrons que ja no pots més de sucre i dius, mata-li, home, mata-l'abat, home. No? És com sang i fetge una mica de canviar de rotllo, no?
Home, la veritat és que penso que hi ha molta gent, o sigui... Molta gent el coneixia, alguns d'aquí coneixien la història, però moltíssima gent no el coneixia.
Clar.
I quan van allà i veuen allò, doncs allò impacta. Perquè, i a més, s'ha de dir, des del punt de vista escenogràfic, o sigui, tot el joc de llums que suposa, doncs, que acompanya, que fa una espècie de bombolla de la mort, és molt impactant. Jo crec que gent... conec gent de majors de molts anys i que coneixem perfectament tot i que quan arriba aquest moment tothom fa com una espècie d'esglai, no? Què passa, no? I que és igual que tu ja sàpigues que això passa moltes vegades amb teatre, no? Tu ja saps què passa ja, però això no vol dir que després que allò no es produeixi aquest tipus d'emoció, sobretot si està ben fet, que
seria, sí, aquesta catarsi, no?
Sí,
perquè és un thriller al final, sí, i estem esperant l'assassinat, però quan el vivim és com el primer cop, no? És també el que anem a buscar una mica.
Bueno, hem de dir una cosa avui, sens falta, que precisament avui, dijous, a les 7 de la tarda, al museu, a la sala del museu, hi haurà un judici.
Uh-huh.
Un judici abans que es produeixi el crim.
Explica què és això.
No, expliqueu vosaltres. Què passa? Hi ha un judici contra Berenguer de Saltells. O sigui, el culpable, el suposat, el possible, probable culpable és Berenguer de Saltells. És culpable o no és culpable de la mort de l'abat Viure? I això avui a les 7 de la tarda, si aneu al museu, ja ho podeu saber. Bueno, ho podeu saber. Es farà el judici.
Es farà el judici. Es podrà saber, igual recórrer el Berenguer de Saltells, el que sigui, i l'any que ve hi torna. No sé, ho veurem.
Clar. Tenim, doncs, evidentment, el fiscal, tenim el defensor, tenim el jutge, i tenim tot el públic que vindrà, l'acusat, i tindrem tot el públic que vindrà. En aquest cas, l'acusat el fa en Joan Berlanga,
sí,
que va ser el primer Berenguer de Saltells, i veurem doncs, què diuen cada un de les parts i com s'aplica la justícia, perquè la justícia té això. O sigui, les lleis existeixen. La lectura de la llei és una altra cosa.
Mm.
Perquè la lectura la fan els jutges, d'acord amb el que diuen cada una de les parts. Què passarà avui?
Diran
que Berenguer de Saltells és culpable?
Txan-txan!
Doncs penso que aquest judici històric que, bueno, que aquest any s'ha organitzat és una molt bona idea.
Molt bona.
I és una conferència teatralitzada, bueno, portada a un territori molt interessant, perquè bueno, es compta amb l'Andreu Martín, que és autor de novel·la negra, i amb el Domènec Miquel, que és historiador, i amb en Jordi Garçavall, que és historiador. Vull dir que hi ha una part d'història i després una part on es juga aquesta part teatralitzada.
Els dos historiadors fan precisament pues,
exacte,
el fiscal i el defensor. O sigui, cada un d'ells parlarà del mateix tema, del mateix lloc, del mateix fet, de tot, però vist d'un punt de vista diferent.
Total. I posar-li aquest aspecte teatralitzat em sembla com molt divertit de veure, trobo. Molt inspirador i molt original. Bueno, jo hi seré. Jo ho aniré a veure.
Veure jo també.
Com surt l'acusat.
Jo també. Després també hi ha una funció prèvia a les, a les oficials, que és el dia 20.
Sí.
I que en aquest cas
el camí de justícia.
El camí de justícia, que són tots els de Cerdanyola, bueno, alguns, que venen a queixar-se de que això que se li ha fet al Berenguer de Saltells és una injustícia absoluta.
Sí, és la ruta que fan des de Cerdanyola simulant, emulant el recorregut que va fer el Berenguer per assassinar l'abat Viure.
Amb tota la seva tropa.
I he de dir que quan venen el públic, o sigui, quan ve el públic de Cerdanyola, tenim aquell aspecte que quan t'assassinen, què passa?
És que jo no la faig mai.
Tu no la fas mai, aquesta.
Aquesta
li deixo el Xavi, que s'emporti la primera estocada forta.
Doncs hi ha una alegria en aquella funció quan s'assassina.
Però
sempre
vegeu, ho he viscut d'advocat estant a dins del convent i llavors doncs, quan el pelaven, evidentment... Pues...
Aplaudeixen.
Sí,
no?
Sí, aplaudeixen.
Sí.
Es veu allà
sí, sí,
l'esperit cerdanyolenc.
Que increïble, sí, això em sembla espectacular.
Sí, ens agrada molt aquest públic també. És ben especial.
No, i més curiós també, com ens apuntàvem aquí al públic d'aquí, que ho sent com una cosa seva i tal, amb el cas de Cerdanyola, que venen també, o sigui, al marge del fet concret, doncs ja són dels meus, aquest és dels meus.
Total.
I llavors, si són dels meus, llavors ja no és tan culpable o bueno, qüestionem-ho a veure si ho és o no ho és de culpable.
Per fer una comparança amb el que ha passat a Nord-Amèrica amb el president aquest o el CEO del Healthcare, aquesta, no?, que l'han pelat per... No us heu enterat?
Quan ha sigut, això?
Ara, abans d'ahir.
Ara...
Bueno, queixant-se de les asseguradores nord-americanes que intenten, com moltes, pues, no pagar o posar les 50.000 pegues per fer-ho. I es veu que un afectat sembla ser que es va fer una arma amb 3D i se'l va,
va
carregar
al
mig del carrer.
I
es veu que hi ha tot un moviment que la gent el veu com un heroi. I vull dir, la policia, escolta'm, que no és un heroi, que és un assassí, sí, sí, però bueno, però molta gent afectada, ben fet. No sé.
No, per això
en certa manera, la visió del Berenguer de Saltells en aquells... El tio va fer bé, tu. Es va carregar a l'abat de Sant Cugat, que li va fotre els calés.
No, aquest tema de la lectura de la llei és una cosa, perquè la llei és la mateixa, hi ha el mateix text, i a l'hora de la veritat resulta que em posa una cosa determinada.
Sí.
Gira cap a l'esquerra i després gira cap a la dreta. I això ho estem veient contínuament. Des del punt de vista de l'obra del Josep Maria Jaumà, Martina, tu que l'has viscut des del principi, amb les variants aquestes, deien, de les dues escenes, la cinquena i la setena, podríem dir que es manté el sentit, es manté la força, o no, després dels 20 i pico d'anys?
I tant. De fet, penso que... O sigui, una de les... El que evidencia que aquest text del Josep Maria Jaume està ben escrit i que també la dramatúrgia que en va fer i la direcció que va fer la Dolors en el seu moment cobra un sentit d'espectacle és precisament que durant aquest... O sigui, estem a la 24a edició i és un text que continua vigent i que funciona a nivell dramatúrgic i a nivell de text que està escrit en vers. Aquí a mi sempre m'agrada destacar que el Josep Maria Jaume és molt expert en Shakespeare i que aquest text respira Shakespeare. Hi ha un domini de la paraula, un joc amb la sonoritat de les paraules, un ritme en el vers i alhora hi ha un domini del dramatisme i de la comicitat en l'alternar-se de les escenes, que això també...
És molt Shakespeare.
És shakespearià, exactament, que combina la mofa que podem fer des del punt de vista, no, Cristina, amb les escenes del poble, que potser són més còmiques o que ens permeten mofar-nos d'algunes coses i després tornar a la visió més dramàtica de les escenes dels protagonistes que generen aquest conflicte que a poc cada vegada té més tensió, però perquè el públic pugui continuar amb aquesta tensió requereix que en algunes escenes es distensioni. I això és un recurs que feia servir Shakespeare, no? Per poder mantenir l'atenció del públic necessitem crear com distensions, i això ho fa la comèdia. Llavors, no estem preparats per estar en una tensió dramàtica molta estona. Necessitem que el cervell canvi la dinàmica. Aleshores, una fórmula és aquesta. I Pedra i Sang ho té. Una de les gràcies que va alternar totes aquestes escenes, no? I des de dins també penso que és molt interessant, perquè ens fa estar en escena, de cop sortir perquè li toca un altre, de cop tornar a entrar, però seguim el mateix fil argumental, no? I penso que, bueno, que el Josep Maria Jaume, que el text del Josep Maria Jaume és d'una qualitat increïble, de la mateixa manera que la composició musical d'en Joan Alavedra, això ho podrà explicar més la Cris, però també penso que juga molt amb diferents sonoritats, genera diferents clímacs, tenen caràcter molt diferents totes les músiques, i això el fa superenriquidor a nivell d'espectacle. Vull dir que hi ha una dramatúrgia textual i després hi ha una dramatúrgia musical que se suma i que va en consonància, no?
Sí,
no?
I que això que deies de si l'espectacle té la mateixa potència ara que en un passat, jo penso que justament el fet de... Bueno, és com les persones, no? El fet de fer anys... té com un... li suma com transcendentalitat a la cosa, no? És com, buah, ara estem a l'any 24, no? O si sóc de Sant Cugat i no he vist Pedra i Sang, no sóc de Sant Cugat, no? O sigui que crec que el fet d'això, de justament de fer anys mantenint aquest espectacle amb aquest text, amb aquestes músiques i això, justament li dona molta potència, no? És com una cosa que s'està fent iaio i que tots volem escoltar.
Hi ha una característica amb el temps i el pas del temps que és que per diferents motius que podíem parar de les xarxes i tot plegat, sembla la necessitat d'immediatesa. O sigui, a tothom li costa més estar atent a una cosa que duri més d'una hora. I aquest problema. En canvi, com deies, apuntaves tu, Martina, és Shakespeare portat al segle XX i al XXI, millor ja, perquè ho vaig dir just al principi. Però això és molt clar. Però a més a més hi ha una altra cosa. Aquest any es produeix un altre fet. Un altre fet que trenca una mica esquemes. El rei no serà sempre un rei.
Ah, és veritat.
Ja vam trencar una mica esquemes l'any passat perquè la Cristina va fer un monjo.
Era monjo, de veritat. No era una monja, era un monjo.
I ningú li va semblar estrany, que també és una cosa bonica, no?
Per això,
bonica,
per això dic,
no?
Que tenim un altre, anem trencant un altre esquema, un altre esquema, però que a vegades...
Total.
Què passarà aquest any?
Aquest any hi ha la Míriam Alemany, que estem molt contents, que comparteix... paper amb en Carles Martínez fent de rei Pere III el cerimoniós, i jo molt feliç de que es puguin trencar esquemes a nivell de gènere en el teatre, precisament perquè, no, Cris, en el teatre al final som intèrprets, i que xulo quan se'ns permet anar a un lloc independentment del nostre gènere o per definir-nos com a homes i dones.
També molt Shakespeare, això, no?
Exacte.
Però amb una característica diferent, Cris, eh? Que aleshores eren tots homes, perquè no podia haver-hi dones.
No podia haver-hi dones. Exacte.
Mentre que ara hi pot haver-hi homes i dones perquè es vol.
Clar, partíem de la prohibició.
Clar,
hi havia un joc de transvestisme molt interessant en aquella època, perquè crec que s'arribaven a fer homes que feien... O sigui que, a veure si ho dic bé, hi havia com un doble transvestisme. O homes disfressats de dones que en realitat interpretaven dones o alguna cosa així.
Sí, 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 hi havia una operació
com una doble capa.
Hi havia unes dones que es disfressaven d'homes per poder fer un tipus d'acció, però en canvi, en el fons, continuaven sent homes que feien de dones.
Clar.
Sí, sí.
I que Shakespeare jugava amb aquesta doble, d'ironia.
La nit d'hivern és precisament està ple de personatges d'aquest tipus.
N'hi ha molts.
Nit d'hivern? O...
Sí, el conte d'hivern.
El conte d'hivern.
Conte d'hivern. Sí. Doncs això, jo feliç de que això pugui ser... Que pugui
farà
haver-hi...
una de les funcions?
Sí, fa una de les funcions, sí. Però veniu-la a veure, perquè la Míriam és... Bueno, penso que és una intèrpret molt interessant. Molt interessant.
Però fa la del dia 20, no?
Sí, fa la del dia 20.
La de presentació i la de canvi de justícia.
Sí. I també hi ha incorporacions, com bé deia la Cris, del Monjo Músic, que ho farà l'Eric Compte, i contem amb uns llecs que penso que tindran una sonoritat preciosa. Són uns joves de Sant Cugat també molt implicats amb l'espectacle.
Un de no fer, eh? L'altre dia estava escoltant-me.
Sí, sona superbé.
Que guai, tu.
Sí, sonen superbé.
Sona molt bé.
Però és un treball molt bonic de la Cris.
Estan vinculats amb el cor del Conservatori?
Sí, formen part del cor.
Formen part del cor del Conservatori. És un cor que està funcionant molt bé.
Sí, sí, però és que jo no havia... Bueno, sí, a part d'això, vull dir, en referim a Pedra i Sang, l'altre dia que vam assajar i van vindre, els vaig escoltar cantant, jo no els havia sentit encara i...
Sonen increïbles.
Molt, molt maco.
Li vaig dir, amb el, no sé, tenia al costat, el, no sé si el Ramon o així, li vaig dir, ostres, tu sents com sona això? Diu, sí, sí.
És molt bonic quan assajant ens
maco,
passa
una,
això.
Una veu preciosa. Sí, sí.
Aquesta característica que dèiem, per una banda, doncs, que sigui una obra d'un fet que ha passat aquí, i a la vegada, si possible, que sigui fet per gent doncs, que viu aquí, que és a Sant Cugat, i que es va integrant d'alguna manera doncs, amb aquesta evolució que es produeix de l'obra.
Sí.
De l'obra que manté, és això, té aquesta característica. O sigui, és una obra escrita en el seu moment, amb una paònica, una pauta una mica desesperada, però que és actuar, perquè el clàssic és l'actual, no falla.
Sí, per mi hi ha un aspecte que has dit abans que és molt important i que m'agradaria compartir-lo perquè és una reflexió que a mi m'ha anat passant amb Pedra i Sang. Parlaves abans de la immediatesa, no? I de, bueno, que vivim en un món que contínuament hi ha inputs a tot arreu i la capacitat d'atenció i la capacitat de presència s'està perdent moltíssim i a mi és algo que em preocupa a nivell personal. I a mi m'emociona veure a Pedra i Sang, perquè està passant, que hi ha molts joves que s'apunten a fer-la. Tenim un equip de gent jove molt motivada amb l'espectacle. I constatant assaig rere assaig, sí que hi ha un interès per fer alguna cosa a poc i d'alguna manera la gent jove busca tenir espais en presència, precisament perquè no els té. I hi ha una implicació amb l'espectacle que a mi, he de dir que em sorprèn, no? Perquè és un prejudici meu, no? De que els joves anem a buscar coses més ràpides o coses que no tinguin tant a veure amb la memòria històrica. I em sorprèn a mi mateixa pensant, al contrari, els joves necessitem espais també on el que estem fent cobri un sentit. I Pedra i Sang té un sentit d'anys. Del que deies tu, Cris, no? Que té importància que tingui 24 anys, perquè li dona una memòria, li dona un lloc en la ciutat, li dona un recorregut de gent que ho ha fet i ha deixat la petjada de saviesa, perquè aquí jo vull fer un agraïment a l'Albert Santiago, en Jordi Picorelli, que són els directors musicals que també han fet el trasllat musical, i jo a la Dolors, perquè jo estic agafant tota una feina que en el seu moment va fer la Dolors. Llavors nosaltres no ens hem inventat res, nosaltres estem agafant un relleu d'una cosa que es va fer amb amor, que es va fer pensadament, amb un sentit i amb una intenció de crear una obra artística, i ho ha aconseguit, penso. I el valor, per mi, i ho vull dir des d'aquí, el valor de que la gent jove se'l faci seu, per mi és el que fa evident que funciona aquest espectacle. I m'emociona veure que aquest any tenim molts joves igual d'implicats amb la constància i la presència a cada assaig. No sé, a mi això m'anima molt i em fa molt feliç.
També una altra característica, que és que hi ha, a part d'aquests molt joves, hi ha gent bastant gran, sí, que continua.
És que és la mixtura de les dues, eh? No vull deixar els altres perquè són, sí, és el que ho fa especial.
Perquè ara jo penso en Mancana Adelantado, sí, que porta des del primer dia també, com tu.
Sí.
Té 24 anys.
Sí, té 24 anys.
Té 24 anys.
24 anys mentals. I que dius, és brutal, no?
Sí, sempre li dic a l'Encarna que encarna molt bé el personatge. I que per això continua.
No, és veritat que és així. Però, clar, penses que... I també penso que és molt interessant veure la quantitat de persones que en aquest moment estan fent Pedra i Sang, que probablement com tu, Ricard, l'havien vist com a espectadors i que estaven i estan en diferents grups de teatre d'aquí. I també ha arribat aquest va arribar a poc a poc aquest moment en la incorporació específica per al paper i sang, i ho trobo fantàstic, no? I en Pere Pastor, per exemple, no? I que ho ha col·laborat amb tu, Ricard,
sí, de Mirasol Teatre. És el nostre grup de Mirasol Teatre. Sí, en tens més, de Mirasol Teatre, aquí, que ha sortit.
Exactament. I, per tant, vol dir que això també penso que és molt interessant, perquè si integra el públic perquè ho arriba a considerar una cosa seva, però també els que estan intervenint com a cor o com a personatges, també els hi passa el mateix, ho trobo. És que és la consolidació d'una obra, en aquest sentit, integrada absolutament a Sant Cugat, com a tal.
Sí, i la Cris va dir un dia una cosa que em va agradar molt sobre també, a veure, no?, sobre el treball de la música i el que genera en la gent, no?, el fet de poder... O sigui, el fet de compartir assajos i entendre la música, jo penso que genera una cohesió, no?, que el treball de cohesió que es treballa és d'una dimensió humana molt potent. I un dia ho vas dir, i em va agradar, perquè no havia observat mai aquest aspecte cohesionador de la música. I jo crec que en el personatge del cor, no ho sé.
Que... Bueno, jo crec que per dues vessants molt diferents. Una és perquè la música jo crec que ens connecta, no? És com, si jo intento expressar, bueno, és que això és molt bàsic, no? Però una emoció molt complexa, bueno, us he de fer una explicació molt llarga, no? Però si de cop i volta tots hem de cantar "Oh, quina nit afrosa", és com que de seguida tots estem en la mateixa sintonia, no? Sense haver d'explicar més. Llavors jo crec que això sí, té un poder cohesionador molt potent. I per l'altra, que és una mica més amarg, però que també em sembla que és així, és la dificultat, no? Que el tema de trobar-se això davant d'una partitura que és prou complexa fa que sí, que si ets un bon grup, no?, que tingui un poder cohesionador de o sigui, això no em surt, a veure com... Ah, vale, sí, a tu et surt, vale, vinga, t'escolto. I a poc a poc es van adonant també que anar-se sentint els uns als altres també els ajuda, van trobant també les seves estratègies, vull dir que això també és una cosa que com a segon any també estic com investigant una mica, i això ja és com a títol personal, no?, però que potser l'any passat estava jo molt pendent de ser una guia molt forta en quant a cada corda i tal, i vaig anar veient que sí, que és molt útil, però que la gent es va recol·locant i que es van ajudant entre ells, són molt autònoms, i bueno, aquest segon any també estic com veient sobre això, sobre què succeeix amb això. I
sí,
em sembla molt interessant.
Els alumnes t'ensenyen.
És un amic, i tant, això sempre. Sí, tant.
Ja, ja ho sé.
S'aprèn molt.
El però... que passa és que hi ha molts mestres que no ho accepten.
No, totalment.
Aquest és un altre tema.
Sí.
Perquè no es permeten ser alumnes, no? O sigui, al final qualsevol relació t'aporta. Sí, tu dones, però reps.
Sí, evidentment. Bé, doncs escolteu, estem arribant al final del programa. No sé si els tres... Martina, Cris, Ricard, voleu dir una cosa per tancar
Res, jo m'invitar a tothom que acabi de venir a Pedra i Sang i que s'acabin d'omplir com sempre, que al final s'acaben omplint totes les sessions, i que ho gaudeixin molt, i que nosaltres també ens ho passem molt bé fent-ho.
Cris?
Si se t'han posat malament els polvorons, vine a Pedra i Sang.
És la millor. Jo després d'això no sé què dir. Jo vull dir que és un equip d'una qualitat humana i artística brutal, que no us el perdeu i que vingueu a gaudir, que nosaltres també ho estem gaudint.
Okay, però jo per tancar diré que estic d'acord amb les tres coses que heu dit, que estic molt d'acord i que per tant, efectivament, no us ho perdeu. No us ho perdeu. I el que vulgui repetir, que repeteixi, perquè en el fons, no repetirà, veurà una cosa
diferent.
Nova. Uh-huh. Que quedi clar. I per tant, Pedra i Sang, endavant.
Molt bé.
I estàvem escoltant una música que canviava radicalment del que hem estat parlant fins ara, perquè avui dijous a les 20 hores al Bar Bocamoll del Casal de Torreblanca hi ha el concert de la Llum Blancafort, que diu Sul, que és més o menys el que escoltàvem, i acompanyada de piano. I divendres, demà divendres a les 20 hores al Teatre Auditori, Les Congolais ne marchent pas, amb la calòrica dramatúrgia de Joan Iago, direcció d'Israel Solà, amb nou intèrprets que fan una comèdia grandiosa, frívola i, sobretot, política. I dissabte, a les 20 hores, a la sala Clavé de la Unió, exercicis de crueltat per infants. Sona potent. Escrita i interpretada per Arnau Sant Romà i Enric Marzà. I a les 21 hores de dissabte, a la sala del Casal de Torreblanca, Claudio Bardagí presenta Wape. Diumenge a les 12, Cambres Singulars a la Casa Imat, amb el duo de flautes travesseres Neus Aznar i Joaquim Ferrer. I a les 19 del diumenge, al Teatre Auditori, concert de gospel amb Mississippi Mar Choi en el seu Legend Tour. La direcció musical és de David Curry i Jerry Smith i David Curry tercer són veus principals del cor, de 13 veus, acompanyades al piano, bateria i baix. I en què us deixo? Doncs us deixo, home, com és evident, amb gospel. God is keeping me, de Mississippi Matt Choy. Fins la setmana vinent, i la setmana vinent parlarem de música també, però de música diferent, de valsos i danses. Adeu!
Yeah!